Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Notícia que acabem de saber, el PSOE i Podem arriben finalment a un acord per salvar la reforma fiscal del govern espanyol. La votació al Congrés es farà a primera hora de la tarda. El partit morat ha optat pel sí després d'un matí de negociacions intenses. L'empresari Víctor de Aldama intenta implicar Pedro Sánchez en el cas Koldo. En una declaració voluntària davant del jutge, el presumpte cervell de la presumpta trama corrupta ha assegurat que tenien contacte amb el president espanyol i que aquest li va acabar agraint la feina. El PSOE ja ha anunciat accions legals contra Aldama. Carlos Mazón adjudica a DIT 34 milions d'euros a empreses lligades a la corrupció del Partit Popular, aprofitant l'emergència de la Dana. Són contractes per arreglar les depuradores i el clavegaram afectats per la riba del País Valencià i que no han de passar per un concurs públic. El Tribunal Penal Internacional emet ordres de detenció per al primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, i el seu exministre de Defensa, Yoav Galant, per crims de guerra a Gaza. També ordena la detenció d'un alt dirigent de Hamas. Rússia utilitza per primera vegada un míssil balístic intercontinental en un atac contra Ucraïna, segons ha anunciat Kiev. És un pas més en l'escalada de la guerra. L'exèrcit rus ha llançat un atac contra la ciutat ucraïnesa de Dnipro, al centre del país, que ha causat danys en infraestructures, però no víctimes. El secretari general de les Nacions Unides fa una crida a les negociacions de la cimera del clima perquè llimin diferències i arribin a un acord en un termini de 24 hores. En el primer esborrany presentat aquest matí per la presidència de la COP29, es mantenen grans diferències entre les demandes del sud i les reticències dels països més rics a finançar ajudes per frenar les emissions. Augmenten un 6% les agressions sexuals que atén a urgències l'Hospital Clínic de Barcelona, que és la unitat de referència. Les violacions grupals ja representen un de cada 10 casos que arriben i prop de la meitat de les agressions masclistes que tracten en aquest centre les pateixen dones de menys de 25 anys. Nadia Peluso, Plastic Man, Arca, Peggy Go i Fortet actuaran al Sonar 2025. El festival ha avançat ja el nom de 66 dels artistes que actuaran els dies 12, 13 i 14 de juny de l'any que ve a Barcelona. Els esports.
Leo Messi té previst ser a Catalunya la propera setmana per assistir a l'acte central del 125è aniversari del Barça, segons que ha avançat el podcast Barça Reservat a Catalunya Ràdio. A les 9, a la Champions femenina, Zenk Polten, Barça, Viena. El podreu seguir a la TDG, canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. I a les previsions esportives del dia, en handbol, Champions, Barça, Nantes. També Champions, però d'hoquei patins, no hi ha Reus. I a l'Eurocup de waterpolo, Xàbats, Barcelona.
I el temps, cel mig ennuvolat, amb clarianes i estones de sol, temperatura entre fresca i suau, amb una lleugera pujada a les comarques de Girona, alguns plogims a la Vall d'Aran, amb neu a més de 2.400 metres i ventades fortes de ponent i mestral a bona part del país. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
De gener a octubre, l'Hospital Clínic de Barcelona ha atès 624 persones per violència sexual. Això suposa un augment del 6,3% respecte dels casos del 23 en aquesta unitat de referència especialitzada a atendre pacients majors de 16 anys que han patit aquesta violència. El centre hospitalari ha pogut constatar que un 10,5% de les agressions han estat comeses en grup i que el 40% de les víctimes són noies menors de 25 anys. Dilluns se celebra el dia per l'eliminació de la violència contra la dona i els responsables del clínic no han dubtat a qualificar-ho de xacra de la societat i han aprofitat per reclamar més contundència contra els agressors i més polítiques d'educació i sensibilització. Parlarem d'unes altres xifres també alarmants que demostren com està el sector sector educatiu públic. L'any passat, les baixes laborals de mestres i professors van pujar fins a més de 82.000. El diari Ara ha publicat les dades i les compara amb l'any de la pandèmia, el 20, quan les baixes no van arribar ni a les 40.000. Aquest 2024 ja portem prop de 64.000 baixes fins al mes de setembre. Hem parlat amb el sindicat majoritari USTEC, que apunta com una de les causes, que n'hi ha moltes, però una de les més generals, els problemes de salut mental de mestres. Us explicarem els primers resultats d'un projecte de recerca del Servei de Pneumologia de Lleida per detectar de manera precoç càncer de pulmó. Han cribrat 200 fumadors de les Garrigues, sobretot del municipi de la Granadella, i han trobat 14 casos positius. Escoltarem l'opinió dels metges que han fet aquesta prova i dels pacients. Anirem a Osor, a la comarca de la Selva, on l'Ajuntament alerta dels els efectes més mediambientals, volia dir, que suposen els abocaments il·legals de restes de plantacions de marihuana en una riera del municipi. Es veu que en un mes això ha passat ja dues vegades. I a Olot, on estan de celebració perquè l'església de Sant Esteve és, a partir d'ara, basílica. El papa Francesc li ha concedit el títol. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Abans, dues últimes hores que ens porten a Madrid. D'una banda, perquè finalment Podem votarà a favor de la reforma fiscal que es debat al Congrés. Ha estat un matí de negociacions intenses i, si no hi ha cap sorpresa d'última hora, el govern espanyol doncs aconseguirà mantenir l'aritmètica parlamentària. Paula Brugets, Madrid, bon dia.
Què tal? Bon dia. Si finalment hi ha acord, Podem i el govern espanyol s'han entès i els quatre diputats dels morats votaran a favor de tot el paquet fiscal. Podem ha arrencat el compromís de la Moncloa de negociar una llei per fer permanent l'impost a les energètiques i s'han assegurat, diuen, que això no quedarà en un calaix. Acaba de celebrar ara mateix l'acord la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.
Afortunadamente para el país tenemos acuerdo para la reforma fiscal, lo que permitirá que nuestro sistema fiscal sea más justo, más redistributivo y también tenga recursos que permitan blindar el estado del bienestar.
Abans, però, des de la tribuna del Congrés, la líder de Podem, Ione Belarra, ha retret al govern espanyol que els hagin relegat i que hagin prioritzat la negociació amb Junts i el PNB.
El Partido Socialista, en vez de optar por este camino, ha optado por el contrario. Ir a cerrar primero un acuerdo con el PNV y con Junts y después ir a hacerle un trágala a los grupos de izquierdas.
Ara, amb el sí de Podem, el govern espanyol ja té assegurats tots els vots per salvar aquesta reforma fiscal, que es votarà a partir de les 4 de la tarda i que inclou l'impost del 15% per a les multinacionals, que és una exigència d'Europa i que d'això en depèn que se'n rebin fons europeus. També inclou un augment d'impostos per a les rendes més altes i es votarà fer permanent l'impost extraordinari a la banca.
Doncs aquesta és una de les novetats. Gràcies, Paula, bon dia.
Bon dia.
La reforma fiscal salvada, si no hi ha cap sorpresa, i l'altra és l'esquitxada que acaba de fer l'empresari Víctor de Aldama contra el president espanyol Pedro Sánchez en tota la trama corrupta del cas Coldo. El presumpte cervell de l'entramat ha assegurat que tenia en contacte amb Sánchez i que hauria pagat milers d'euros a l'exministre José Luis Ábalos i la seva mà dreta, Coldo García, i també a diversos dirigents del PSOE. Els socialistes ho neguen i anuncien accions legals. Explica'ns-ho, Dani Sáenz Eja, bon dia.
Bon dia. En concret, de Aldama ha dit al jutge que hauria pagat 250.000 euros a l'exministre Ábalos i 100.000 al seu assessor Coldo García en comissions i que, segons la seva versió, també altres dirigents com el ministre Ángel Víctor Torres o el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, n'haurien demanat. Però el PSOE acusa d'Aldama de mentir com a estratègia de defensa, més encara per la seva condició de presó provisional pel cas dels hidrocarburs, i anuncia accions legals. Sentim el mateix Santos Cerdán.
Que no tiene ninguna credibilidad, rotundamente es falso, no tiene ninguna relación con el presidente del gobierno este señor, conmigo personalmente no ha estado nunca, yo ni lo conozco.
En prop de dues hores de declaració voluntària davant del jutge, el comissionista del cas Coldo ha volgut engegar el ventilador i implicar directament Sánchez i el seu govern, inclòs el llavors ministre Salvador Illa, en el cas del Seagate i en el rescat d'Air Europa, com detalla l'advocat de l'organització ultracatòlica ACOIR.
Ha venido a decir que Sánchez, por ejemplo, de toda la cuestión relativa a él, sí lo sabía desde un mes antes y que había organizado una cena donde iban a intervenir tanto el presidente del gobierno, o sea, con una cena con Delsi, donde iba a intervenir tanto el presidente del gobierno como Illa, como Montero, Marlaska y ya, prácticamente todos los ministros de peso del gobierno.
De fet, de Aldama ha afegit davant del jutge que va ser el mateix Sánchez qui li va demanar de fer-se una fotografia a la que ha trascendit als mitjans en agraïment pels seus contactes. Per tot plegat, l'acusació exercida per Vox ha anunciat que demanaran la imputació de diversos ministres.
Gràcies, doncs, Dani Saenzeja. Bon dia.
Adeu, bon dia.
Creix any rere any el nombre de víctimes d'agressions sexuals que atén la unitat especialitzada de l'Hospital Clínic de Barcelona. De gener a octubre han arribat a urgències 624 casos, això és un 6% més que l'any passat. Les violacions grupals ja són un de cada 10 casos que arriben en aquest centre de referència. També destaca que prop de la meitat d'agressions masclistes les pateixen les dones que tenen menys de 25 anys, Mònica Mas.
Sí, són les dones més joves, també són les més afectades, però alhora també són les que abans arriben a les urgències perquè les atenguin menys de 6 hores després de l'agressió i les que estan més disposades a denunciar el seu agressor. Pel que fa a les víctimes de violacions grupals, és a dir, de més de 2 i de 3 agressors, han passat del 8 al 10,5%, són 53 casos només aquest any, un repunt lleu però que preocupa el clínic perquè no han baixat en els darrers anys. I és que aquest tipus de violacions deixen seqüeles molt greus a les víctimes i, en canvi, els agressors ho perceben com un joc en què la dona és un simple objecte. Teresa Echavarria és qui atén les víctimes de la Comissió de Violència i Salut del Clínic.
Segons el relat de les víctimes, molt, molt clar, la intimidació absoluta, bastant agressiva, i després la intoxicació que en la noia és un mero instrumento de divertimento grupal.
Mònica, de quins tipus d'agressions estem parlant?
Gairebé el 60% de les persones ateses les van violar vaginalment, analment o oralment, i més de la meitat d'aquests atacs van passar en un domicili, i en un 44% d'aquests casos l'agressor era conegut de la víctima. Davant d'aquest panorama, el director de l'Hospital Clínic, Josep Maria Campistol, parla de xacra de la societat, un problema de salut pública, diu que cal erradicar en polítiques transversals i en penes més dures pels agressors.
Sensibilització, prevenció, educació, òbviament això és clau des de l'escola, i a partir d'aquí, doncs, contundència, lògicament, en els agressors, que a vegades no són prou contundents, i contundència absoluta en els agressors.
La presidenta de la Comissió de Violència i Salut del Clínic, Lluïsa García Esteve, creu que cal un pacte nacional de país que impliqui totes les conselleries i la societat civil.
Les baixes laborals de mestres i professors s'han més que doblat des de la pandèmia. L'any 2020 se'n van registrar unes 38.000 i 4 anys després, el 2023, la xifra s'ha enfilat per sobre de les 82.000. Les dades que publica el diari Ara també mostren que aquest volum d'incapacitats temporals per sobre de 80.000 s'està consolidant. Aquest 2024, en el que portem d'any, de fet, fins a setembre, són les xifres, ja s'han enregistrat 64.000, pràcticament el doble que en tot l'any 2020, Sara Cañete.
Sí, des d'USTEC, el sindicat majoritari diuen que no es pot atribuir a un únic factor, però reconeixen que més enllà de les baixes per malaltia comuna o les de maternitat, nombroses, diuen, en un sector amb majoria de dones i moltes joves, moltes es deuen a problemes de salut mental. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat.
El desprestigi i el qüestionament constant també genera aquest estrès, aquest síndrome de burnout, no? aquesta angoixa, que agafi més baixes, però què ha de fer la gent? No agafar-se-les. Vull dir, si no se sent bé, si està malament, si no pot sostenir estar al lloc de treball.
També apunta que els anys en què s'han disparat aquestes baixes, des del 2022 en endavant, coincideixen amb el procés d'estabilització de les plantilles.
No havia vist mai tanta angoixa en ma vida. O sigui, era terrible. Per què? Doncs perquè hi havia la pressió i hi havia la por a perdre la feina, no? I quan tu tens aquesta por i veus que tu jugues totes unes cartes, doncs, evidentment, això et genera molt estrès, et genera molta angoixa i hi ha gent que no ho pot sostenir.
Des d'USTEC creuen que si es recupera la confiança en els professionals a l'educació i es posen més recursos als centres, el nombre de baixes segurament es reduirà. Els últims 4 cursos, la plantilla de docents, però, ha augmentat en més de 9.000 efectius. El Departament d'Educació ha rebutjat pronunciar-se sobre aquesta qüestió.
La detecció precoç del càncer de pulmó té un percentatge de supervivència superior al 90%. Ho constata un projecte que ha cribat a Lleida 200 fumadors del del risc, que ha detectat 14 càncers en estadis molt inicials. Els resultats d'aquest programa s'han presentat aquest migdia a la Granadella, a les Garrigues, on hi tenim en Pere Joan Álvarez. Bon dia, Pere Joan.
Hola, bon dia, Marta.
A qui anava destinat aquest cribratge?
Doncs a fumadors del risc d'entre 50 i 80 anys. I què són fumadors del risc? Doncs que han fumat un paquet de tabac diari durant 20 anys. El cribratge s'ha centrat sobretot a les àrees bàsiques de la Granadella, aquí a les Garrigues, i Sudanell, al Segrià, d'on han sortit la majoria de persones que hi han participat. Tot plegat perquè els metges d'aquests CAPs han estat molt actius en contactar amb els seus pacients. Sentim el doctor Pere Ferrer, del CAP de la Granadella, que destaca la importància de la detecció precoç a través de la primària.
És bàsic, som nosaltres els que estem en contacte directe i som nosaltres qui podem recollir els candidats. Si és bàsic, hem de participar i si ho volem fer-ho bé, si es vol fer un escric poblacional agafant a tothom que correspon, ho hem de fer des de primària.
El càncer de pulmó és un dels més freqüents i el més letal del món. L'any 2023 van morir a Catalunya unes 3.500 persones per càncer de pulmó perquè més del 70% es van diagnosticar en estadis molt avançats. Sentim la doctora Jessica González, especialista de pneumologia dels hospitals Arnau i Santa Maria.
A l'any 2023 a Catalunya va morir 3.500 persones per càncer de pulmó i això és perquè més del 70% dels malalts que presenten càncer de pulmó es presenten en estadis avançats quan la intenció curativa és inviable. Llavors, el programa de cribratge de càncer de pulmó el que pretén és revertir aquesta situació com demostren els nostres resultats.
Un dels que ha participat al cribratge, el Miquel Pérez, que és veí de Juncosa, no ha estat diagnosticat de càncer de pulmó, tot i ser fumador. Això sí, diu que fa 2 mesos que ha deixat el tabac i en destaca els primers beneficis.
No tens més sensibilitat al paladar i a l'olfacte, no?
L'objectiu dels responsables d'aquest primer cribratge a Lleida reclamant la implicació de les administracions perquè es faci extensiu ja a tota la demarcació.
Gràcies. Doncs, Pere Joan, bon dia.
Bon dia.
Ara passant pràcticament ja 2 minuts d'un quart de dues. Doncs mirem aquesta hora com tenim la circulació arreu del país i el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta. Bé, doncs en general s'està circulant prou bé. Ara no tenim constància d'accidents que afectin el trànsit. Les obres sí que fan laguits a la C35 a Gualba en tots dos sentits, pràcticament tot el matí, i la C59 a Sant Feliu de Codines també per obres en tots dos sentits de la marxa. A la Ronda Litoral ara us trobareu cua de Gran Via Bonpastor, sentit Besòs, i de Poblenou a la Barceloneta, sentit Llobregat, i recordar que a la Vall d'Aran encara hi ha prohibit el pas de camions fruit de les mobilitzacions a la Catalunya Nord, a la Nacional 230 a Bausen i a la Nacional 141 a Bossòst. Què passa al transport públic? Doncs aquí hi ha més problemes. Us trobareu trens fora d'horari ara per un comboi avariat a l'estació de Passeig de Gràcia afectant les línies R2 Sud i trens regionals del Corredor Sud. D'altra banda, encara circula per via única la línia R4 entre els Monjos i el Vendrell, fruit d'una avaria que hi ha hagut a la senyalització a l'Arbós aquest matí. Es mantenen les demores a les línies R1 i R4. Recordem que, a més, aquest matí hi ha hagut una avaria que s'ha reproduït i ha obligat a tallar la línia R4 entre Molins de Rei i Cornellà 2 vegades. Per tant, ha estat molt complicada la circulació i agafar un tren de la línia R4 aquest matí. De moment, això és tot.
I ara fem atenció al que diu la crònica meteorològica d'en Dani Ramírez.
Avui la temperatura es manté a bona part del país, pot pujar lleugerament un parell de graus respecte a les comarques de Girona. Ahir va ploure, la tarda i al vespre, 14-15 litres de roses o també Castelló d'Empúries, 9 litres de Cabanes, en van caure 10-11, per exemple, a Darnius o Adella. O fins i tot, a l'Alt Pirineu, més de 34 litres a Sartescant, a 2.400 metres. Avui poca pluja, es manté aquest cel mig ennuvolat, la majoria de núvols són de pis alt o mitjà, això vol dir que estan per damunt de 3.000-4.000 metres d'altitud, i a més són núvols repentinats pel vent, un vent que es pot reforçar aquesta tarda i vespre, especialment al vespre, primera la nit, a les comarques barcelonines, litoral, prelitoral, però també sud de Girona i alguns sectors del Camp de Tarragona. No descartem a la Catalunya central i el Pirineu. Un vent que pot superar els 70, 80 o fins i tot més de 90 km per hora. Tant avui com demà tenim aquest avís vigent del Servei Meteorològic de Catalunya pel que fa a ratxes fortes de vent i també de mala mar, de maregassa, forta maró maregassa, a la Costa Brava, especialment a l'Empordà, compta perquè demà la tramuntana també s'enforteix. Podria ser que demà, ja cap al migdia tarda, el vent s'aturés una mica a la zona central del país, però continuaria cap a l'Ebre i cap a la zona de l'Empordà. Avui poca pluja, alguna gota cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, si neva cota molt alta, 2.400 metres, i demà arriba un front fred, baixarà la temperatura especialment al Pirineu, un dia variable, més sol a la tarda, però nevaria al voltant de 5-10 centímetres a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, nord del Principat d'Andorra, baixant al matí de 1.800 cap a 1.400 i a la tarda podria nevar fins i tot a 1.200 metres.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Ara passen 5 minuts d'un quart de dues, mentre el jutge ha decretat el secret de les actuacions i la policia científica inspeccionava aquest matí l'escenari del crim, els veïns de Martorell assenyalen que la mort de Magí Uller, un empresari ferroveller molt popular en aquest municipi del Baix Llobregat, és el resultat d'un robatori que es va complicar. La policia va localitzar la víctima ahir a última hora de la tarda amb signes de violència i sembla que el cadàver estava lligat. Tothom a Martorell sabia, perquè no se n'amagava, que la víctima de 73 anys tenia molts diners, oi, David Àngela?
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, Uller era un veí molt conegut i apreciat pel veïnat, extrovertit, sociable, col·laborador i generós. Un exemple, patrocinava cada any l'equip de futbol femení del Martorell, però el seu entorn també el defineix com a faldiller i, sobretot, molt fanfarró. Presumia, sobretot, de la seva capacitat econòmica. Una coneguda de la víctima assegura que una vegada li van robar dins de casa 500.000 euros en metàl·lic.
Eso ha sido un intento de robo, que ha salido sí. mal. Ya le habían entrado un par de veces a robar, la última vez se llevaron mucho dinero, 500.000 euros, tranquilamente. Era un hombre que decía mucho lo que tenía a la gente, fardeaba mucho de que tenía dinero, que tenía propiedades, que... Y entonces yo creo que ha sido eso. También estaba con una relación.
Le han robado todo, porque el tío tenía mucho dinero. Luego es un hombre que de verdad que ha alardeado mucho de lo que tiene. Dinero, dinero, dinero. Y ahora le entra a robar una o dos veces, estaba amarrado. La puerta no está forzada. Un tío que... Dava 30.000 euros al equipo de fútbol y sin ningún problema.
La porta del domicili unifamiliar no estava forçada i la casa disposava de servei de videovigilància. Agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Sud s'encarreguen d'aquesta investigació.
A l'Audiència de Tarragona jutgen avui un home que hauria violat la seva parella de forma continuada. Els fets van passar al Vendrell, al Baix Penedès, i l'acusat obligava la dona a pidolar tot el dia, li retenia el passaport i també l'agredia físicament. Anem a l'Audiència de Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Quina petició fa el fiscal?
Sí, el fiscal demana 23 anys de presó en un judici que s'està fent a l'audiència amb molts problemes tècnics i de traducció perquè la víctima declarava per videoconferència des de Romania. Segons el relat del fiscal, l'acusat va convèncer la dona perquè vingués des de Romania i quan va ser aquí la va obligar sota amenaces a pidolar durant llargues hores cada dia. Li prenia els diners obtinguts i li tenia el passaport retingut perquè no tornés cap al seu país. Els dos convivien en una casa abandonada del Penedès i segons el fiscal, l'acusat l'agredia físicament i, com a mínim, en quatre vegades també la va agredir sexualment. També en una de les discussions li va fer diversos talls amb una navalla. La víctima ho ha explicat a mitges, però sense donar masses detalls de les agressions per vergonya, segons ha dit, i ho atribueix tot plegat a la gelosia que tenia l'acusat.
Dice que ha llegado hasta a pegarla para que mantenga relaciones sexuales con él. Dice que las discusiones entre ellos eran a diario. Dice que la cogía por los pelos, la tiraba en el suelo, la golpeaba. Este señor era muy celoso y dice que ha llegado a tener celos hacia su hermano.
El fiscal considera que s'ha comès un delicte de tràfic d'éssers humans, un altre de continuat d'agressió sexual, lesions i maltractaments. A més dels 23 anys de presó, també sol·licita una indemnització de 6.000 euros per les seqüeles que ha tingut la víctima. Encara estem pendents de les declaracions de l'acusat i avui quedarà ja el judici vist per a sentència.
El sindicat de llogateres confia que la manifestació contra el preu del lloguer sigui multitudinària, una concentració de país, diuen, perquè no només hi donen suport a les entitats pro-habitatge, sinó tota mena d'organitzacions, cosa que, segons el sindicat, evidencia que es tracta d'un problema social de primera magnitud, Jordi Canal.
Sí, són 4.000 organitzacions de tota mena les que secunden la manifestació de dissabte a la tarda a Barcelona, i això, diu Enric Aragonès Jové, fa preveure que sigui la més gran que s'ha fet mai en defensa de l'habitatge.
Fins i tot entitats que no tenen l'habitatge com a tema central entenen que aquest conflicte que hi està havent amb l'habitatge té conseqüències sobre els seus àmbits. Hi ha col·lectius de sanitaris que han fet manifestos i s'han adherit a la manifestació, també des del món de l'educació, també des de la perspectiva de la defensa de la llengua catalana. Jo crec que es demostra com l'habitatge està sent un vector de desigualtat i d'escletxa social enorme.
A banda de la rebaixa dels lloguers, reclamen contractes indefinits que es dediquin a residència als pisos buits o turístics i que es prohibeixi comprar un habitatge si no és per viure. I si no s'avança, amenacen d'organitzar vagues de lloguer.
Estem ja treballant per poder impulsar aquesta vaga de lloguers. Vagues de lloguers, també. És a dir, incorporar en el repertori d'estratègies sindicals una acció de desobediència que consisteix en deixar de pagar.
La marxa començarà a la plaça de la Universitat, on confluiran diverses columnes que hauran sortit abans de diversos barris barcelonins, i s'hi aplegaran també els participants que arribaran de fora de la ciutat en tren o autocar. S'acabarà a la plaça dels Països Catalans, a Sants.
Doncs, lluny del problema de la falta d'habitatge i de l'elevat preu dels lloguers, hi ha un sector, el del mercat immobiliari de luxe, que ha agafat volada en els últims anys, sobretot després de la pandèmia. I la Costa Brava n'és un exemple. Segons dades del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, només a les comarques de Girona s'ofereixen avui 2.700 habitatges que superen, atenció, el 1 milió d'euros. Però n'hi ha que arriben als 20 milions, 2-0. Fèlix Martín, evidentment això està a l'abast de molt pocs. Qui compra aquestes cases?
Hola, bon dia. Doncs en un 80% són estrangers. Clients amb molts diners atrets pel clima, el paisatge, la gastronomia, però també la seguretat. Joan Company és el president del Col·legi d'Apis de Girona.
Qui majoritàriament compra aquest tipus d'habitatge és el mercat estranger, que és el que té una capacitat econòmica. Mercat francès, anglès, americà, cada vegada més també. El mercat americà està descobrint tota aquesta zona.
Però la majoria de clients d'aquestes cases de luxe el que busquen és una segona residència estable. I tenen molt clar què volen. Primer, lloguen, explica Marc Piferrer, CEO de la immobiliària Corredor Mató.
Primer la gent lloga un any, lloga dos anys, coneix la zona, coneix els serveis, i si els agrada acaben comprant a la Costa Brava o a la zona d'aquí Girona.
Estem parlant de cases espectaculars a primera línia de mar, en urbanitzacions exclusives o masies envoltades de terreny a muntanya, a Begú, a S'Agaró, a Sant Feliu de Guíxols. També al Pirineu, a la Cerdanya, evidentment en trobem molts exemples.
I què diu el sector respecte de tots els problemes d'accés a l'habitatge?
Doncs que és un mercat en exclusiu que està deslligat de la resta. Pel president dels agents immobiliaris de Girona és un altre món.
No hi influeix en absolut, perquè són dos mercats molt diferents. És a dir, el mercat del luxe es mou amb un segment molt especial, molt localitzat, d'un alt nivell adquisitiu, i tota la resta del mercat és una altra tipologia de mercat i una altra problemàtica.
Les 2.700 vivendes de més d'un milió d'euros que s'ofereixen a les comarques de Girona representen el 13% de tot el parc d'habitatge de la demarcació. N'hi ha més de 500 que el preu ja parteix d'uns 3 milions d'euros. Hi ha cases pairals i finques rústiques a l'Empordà que fàcilment superen els 5 milions. I d'aquí, doncs, cap amunt.
Gràcies, Fèlix. Déu-n'hi-do. L'Ajuntament de Barcelona farà un cens i més controls als supermercats 24 hores de la ciutat. Ahir ho va acordar la Comissió d'Economia i Hisenda arran d'una proposta de Junts, Mar Riera.
El pla preveu elaborar un cens i un mapa de supermercats 24 hores per districte. A més, s'incrementaran les inspeccions per comprovar que aquests establiments disposen de llicència i compleixen les normatives tant sanitàries com fiscals i d'horaris. La regidora de Comerç, Raquel Gil, s'ha mostrat preocupada per l'increment d'aquests comerços en els barris més turístics.
Jo crec que compartim tots la preocupació davant d'un creixement, una proliferació d'activitats d'autoserveis en els últims anys, que és evident i no es pot negar, que està en alguns casos portant amb una saturació d'oferta comercial en algunes zones de la ciutat, que en altres no està passant això, però s'està generant conflictes de convivència també, amb zones amb les que no hi ha aquesta activitat i, per tant, que hi hagi un comerç obert 24 hores està generant distorsions.
El cas més emblemàtic és el del supermercat supermercat de la casa Heribert Pons, l'antiga seu del Departament d'Economia a la Rambla Catalunya, que es va tancar de manera cautelar perquè no tenia llicència.
I la millora en la situació de sequera ha permès que les pistes de gel tornin aquest Nadal. L'any passat alguns municipis van renunciar a instal·lar-les i ara les recuperen com a reclam per les compres. És el cas de Girona, Sant Feliu de Llobregat, Badalona, Castelldefels o Terrassa, que recuperaran la tradició, segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio. Altres, com Sabadell, han optat per instal·lar pistes sintètiques, una opció més ecològica. En canvi, alguns municipis no instal·laran cap pista per segon any per les reserves hídriques. És el cas de Sant Andreu, de la Barca o de Reus. El govern recorda que les pistes de gel només quedarien prohibides a l'escenari d'emergència per sequera. Per tant, la responsabilitat recau en els ajuntaments. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
L'Ajuntament d'Osor, a la comarca de la Selva, alerta dels efectes mediambientals d'abocaments il·legals de restes de plantacions de marihuana en una riera que hi ha al municipi. S'han detectat dos casos similars en un mes, reclamen més recursos i un canvi de legislació per poder actuar contra qui faci aquestes accions. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Estan preocupats sobretot per l'indret on es fan aquests abocaments, oi?
Sí, doncs destaquen que el volum de restes de plantacions de marihuana que s'han deixat és de 2 metres cúbics el primer i 4 metres cúbics el segon, i que això, abocat a la riera Gironella, pot tenir uns efectes molt perjudicials pel medi ambient. Ho explicaven aquesta emissora l'alcalde d'Osor, Joan Pla.
Aquest substrat, si el tiressin a la muntanya, bueno, sí, hi ha les bosses i tot això que no són compostables, però l'altre seria bono, com aquell que diu. Però es fa tirar al riu, això significa que si puja una mica, hagués plogut aquests dies, doncs tot aquesta d'això hagués anat cap al riera d'Osor i cap a Anglès i cap al Ter. Llavors contamines molt més fort, perquè això és una contaminació bastant complicada per tirar-la directament a l'aire.
També remarca la dificultat de gestionar una situació com aquesta des d'un ajuntament petit i reclama més recursos.
Som un ajuntament petit, que som 428 habitants, tenim una persona a la brigada, tenim molt poca gent i és molt difícil de gestionar. Jo vaig trucar la primera vegada al 112, em van derivar als forestals, els forestals tampoc hi poden fer gaire res perquè no poden trobar qui exactament qui ha sigut, llavors queden indefensos, tampoc poden fer res. El mateix els passa amb els Mossos d'Esquadra, encara que ho denunciem. És difícil poder localitzar, creiem que sabem qui és.
De moment, voluntaris del poble ajuden a retirar aquestes restes, però considera que s'haurien de tenir més eines per actuar. L'alcalde afegeix que aquests abocaments il·legals i d'altres tipus de deixalles s'han convertit en un problema i que es multipliquen en altres espais del municipi per la dificultat d'actuar contra els infractors, diu, des de la legislació vigent, que penalitza sobretot els propietaris dels terrenys.
Els ajuntaments de l'Arboç, Llorenç del Penedès i Sant Jaume dels Domenys declararan l'emergència sanitària per poder treure les escombraries dels carrers després de 42 dies de vaga dels treballadors de la recollida. Així ho han confirmat els tres alcaldes al Catalunya al Dia, després que els últims dies muntanyes de bosses s'acumulen a les àrees d'emergència i davant de les cases i els comerços de les tres poblacions del Baix Penedès. Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Avui mateix la Diputació de Tarragona, Montse, els està assessorant in situ per poder fer els informes que justifiquen aquesta decisió, oi?
Sí, exactament. I es vol signar el decret de manera ràpida, com han confirmat a Catalunya Informació l'alcalde de l'Arboç, Joan Sans, l'alcaldessa de Llorenç, Montse Ventosa, i el de Sant Jaume dels Domenys, Magí Pallarès.
Nosaltres actuarem i decretarem l'alarma de sanitat pública. Això ens permet poder contractar un servei extraordinari.
Al final, no deixa de ser un informe que haurem d'executar des de l'Ajuntament.
Nosaltres estem en una situació ja bastant desesperant, en aquest sentit, no?, perquè nos estem prestant els serveis mínims, per tant també estem mirant de decretar l'alerta sanitària.
L'alcalde de l'Arboç denuncia també sabotatges als vehicles i la maquinària de recollida de la brossa i punxades de rodes als vehicles d'alguns treballadors que volen treballar. A l'àrea d'emergència de l'Arboç, precisament els vehicles veïns llancen les seves escombraries que cauen sobre una muntanya de milers de bosses acumulades des de fa setmanes. Això és el que ens diuen aquests veïns, la Tamara, el Sergio, la Yolanda i la Cristina.
Molt malament, perquè això són rates, infeccions i de més. Han de fer alguna cosa ja.
Hi ha molta brossa acumulada i això fa que hi hagin rates i malalties i coses. I...
ja funcionava malament abans, ara després de la vaga encara es nota més.
L'Ajuntament hauria de buscar alguna altra solució.
A Llorenç del Penedès, l'alcaldessa ens descriu així la situació del punt d'emergència.
Està saturadíssim, amb brossa per tot arreu, s'ha convertit en un abocador incontrolat al mig del carrer, al costat de la zona esportiva i davant de la residència, on tenim 120 persones grans.
Montse, hi ha negociacions en marxa entre empresa i treballadors?
No, no hi ha diàleg. Això és el que diu un dels portaveus dels treballadors, Andreu Perona.
L'empresa ha manat amb els treballadors que descarreguessin el que recullen dintre els pobles, les fraccions que recullen separades, que ho descarreguessin tot junt en el punt d'emergència de l'Arbós. Suposem que això ho fan per trucar a sanitat i demanar un servei d'emergència o un decret d'emergència per poder netejar.
L'empresa, de moment, no vol dir res.
Les famílies de l'Institut Els Alfacs de la Ràpita, al Montsià, s'agruparan en una plataforma per demanar un nou edifici en una nova ubicació. Fa una setmana, i després de les pluges, van començar a caure roques d'una pedrera que hi ha a prop del centre, i des d'aleshores les classes s'han de fer de forma telemàtica. Jordi Barranca, la del nou edifici no és una reivindicació nova, oi?
Bon dia, Marta. No, no, de fet, fa més de 10 anys ja es va projectar un nou edifici en uns terrenys que s'adheria a l'Ajuntament. Les obres, però, no es van fer mai. Ara, amb el perill recent d'esllavissades i en un context com l'actual d'emergència climàtica, les famílies tornen a demanar-ho. Joan Izquierdo és el president de la FA del centre.
El dia que es toqui una dana a dalt mateix de la muntanya aquesta que està custodiant, no?, el que és el centre educatiu, a la millor si ara que ha plogut i no ha plogut com amb molta quantitat ha passat això més endavant, potser les roques tornen a cedir.
A banda, l'institut també ha quedat més que petit per encabir-hi les 850 persones diàries que hi passen entre alumnes, professorat i personal.
És un centre molt massificat. Hi ha 750 alumnes, 850 serien incloent professors i personal. No hi ha espai, no hi ha aules suficients perquè cada cosa es faci al lloc que correspondria. També tenim un pati molt petit.
De fet, en una reunió aquesta mateixa setmana on hi havia famílies, representants polítics municipals i també el delegat del govern aquí a Terres de l'Ebre, va sorgir la idea de recollir suports i crear una plataforma per aconseguir-ho. El suport institucional el tenen. Carlos Solanes és el regidor d'Educació de la Ràpita.
La Ràpita està d'acord, l'Ajuntament de la Ràpita fica al servei un solar que té situat a l'Eixample Catalunya, per situar-nos està baix del Mercadona. És el mateix solar que es va oferir fa de anys atràs, uns 12.000 metres quadrats, que en superfície és molt més gran que l'Institut dels Alfacs, i es podria construir planta baixa més 3. Llavors això donaria sortida a la manca d'espais que hi ha actualment a l'Institut dels Alfacs.
Mentrestant, les obres per instal·lar una barrera metàl·lica a la pedrera, com les que es posen a les carreteres de muntanya, continuen. Si tot va tal com està prevista, a principis o mitjans de la setmana que ve, els alumnes ja haurien de tornar presencialment a l'institut.
2:15, l'Hospital del Pallars s'estrena un sistema que permet seguir remotament des de Lleida els pacients crítics. L'innovador projecte TeleUCI ha estat guardonat a Madrid amb uns premis que es diuen Ennova Health 2024 i suposa una gran millora per pacients i familiars. L'objectiu és connectar tecnològicament els professionals sanitaris dels dos centres, que són l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i l'Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp. Pau Rovira, com ho fan? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs a través d'uns aparells instal·lats per la companyia biotecnològica catalana BetterCare. És el monitoratge en temps real de les dades dels dispositius mèdics connectats al pacient i el seguiment continu de la seva evolució. Hi ha dos centres de comandament, un a cada hospital, amb 6 pantalles que mostren els diferents programes d'informació clínica, les imatges de radiologia, els resultats de laboratori, tot integrat amb les constants vitals i els dispositius de suport orgànic. I també la imatge del pacient amb alta resolució mentre es manté una videoconferència en temps real amb aquests professionals sanitaris i, si és necessari, també amb la família del pacient. Ens ho ha explicat en Jesús Caballero, director clínic territorial de pacients crítics de Lleida.
És un robot amb càmera d'alta resolució i amb integració de dades clíniques i de monitoratge. Nosaltres podem fer, d'alguna manera, el que fem quan estem aquí a l'hospital, que és valorar el pacient, el podem veure, si està despert podem parlar amb ell, podem veure i parlar amb el metge que tracta i podem, si escau, parlar amb la família perquè ens consensuar certs tractaments o decisions.
Això el suposa, diu, una gran ajuda.
Vam començar a valorar pacients el 16 de maig, de forma real. A partir d'aquí estem millorant cada vegada més l'eina, la presa de decisions. Ara portem ja 16 pacients valorats. Hem evitat 3 trasllats amb tot això que comporta, pel pacient, per la família, per l'estalvi també del trasllat. I la resta que s'han hagut de traslladar, pensem que també millora la qualitat assistencial, no?
Segons Caballero, aquest model és de vital importància per a un territori geogràficament dispers com és el Pirineu, on existeixen hospitals que no tenen UCI i que depenen de l'Arnau de Vilanova. Tot i així, vol ser l'inici d'una nova etapa mèdica i expandir-se a altres centres.
Pues ara hem començat per l'Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, però volem ampliar-lo pues, a tota la xarxa sanitària del Pirineu, inclòs a la Seu d'Urgell i Vivella, quan es pugui.
Aquest projecte ha estat guardonat a Madrid als Premis Ennova Health 2024, atorgats per Diario Médico i Correo Farmacéutico.
La Fundació La Marató de Trescat lliura avui les ajudes a la recerca finançades per la Marató de l'any passat, dedicada a la salut sexual i reproductiva. Rebran ajuts 52 equips que treballen en 26 projectes d'investigació per avançar en la prevenció, el diagnòstic i el tractament d'aquestes patologies. Purificació Barcelona.
Els projectes reconeguts rebran els més de 8 milions d'euros recaptats a la Marató del 2023. Pel director de la Fundació, Lluís Bernabé, avui és un dia molt especial perquè representa consolidar l'objectiu de fer arribar tot aquest suport a la investigació.
Avui és un dia molt emotiu. Ara diríem que comença la segona marató, la marató de la recerca, per millorar la qualitat i l'esperança de vida d'aquests milers de persones afectades per la manca de salut sexual i reproductiva. 52 equips de recerca treballaran durant 3 anys en la prevenció, en el tractament i en la recuperació dels milions de persones afectades, especialment dones i joves.
Entre els projectes n'hi ha, per exemple, un d'investigadors de l'Institut de Recerca de Sant Pau, de la Maternitat Hospital Clínic, de l'Hospital Vall d'Hebron i de la UAB per trobar un tractament per a la preeclàmpsia, o un altre de l'Hospital Clínic per analitzar si hi ha una causa genètica perquè algunes dones amb endometriosi no responguin als tractaments. Els investigadors responsables d'aquestes recerques, Elisa Llurba i Francisco Carmona, les explicaven a Catalunya Informació.
Té com a objectiu determinar si les estatines, que són útils per prevenir el risc cardiovascular, també pot ser útil per tractament d'aquestes mares. I el que esperem és poder allargar a redor de 2 setmanes aquestes gestacions.
El tractament actual, bàsicament hormones, és eficaç entre el 70-75%, màxim 80% de les dones. I podem identificar si hi ha factors genètics que siguin responsables d'aquesta falta d'eficàcia per fer un tractament dirigit, específic per cada pacient.
En els 32 anys de la seva trajectòria, la Marató ha finançat més d'un miler de projectes de recerca impulsats per més de 1.700 equips i amb la intervenció de més de 10.000 investigadors i investigadores.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Avui, a 11:45 del migdia, les campanes al centre d'Olot sonaven així. I és que celebraven que l'església de Sant Esteve a partir d'ara és basílica. El papa Francesc li ha concedit el títol i d'aquesta manera la diòcesi ja en té 4. Sant Esteve s'assuma a la catedral de Girona, Sant Fèlix i l'església de Castelló d'Empúries. A Olot hi tenim la Laia Claret. Laia, perquè l'església ha passat a ser basílica i això què suposa?
Doncs mira, bon dia. Va començar tot a finals de l'any 2020, quan el bisbe Francesc Pardo va fer arribar la sol·licitud a la Santa Seu. I aquesta setmana, que els bisbes estan reunits a Madrid, li han traslladat la notícia al nou bisbe Octavi Vilà, que des d'allà mateix, per videoconferència, ha traslladat aquesta nova bona al mossèn i a l'Associació d'Amics de Sant Esteve.
A partir d'ara, la parròquia de Sant Esteve, juntament amb les altres 3 basíliques que tenim a la nostra diòcesi de Girona, passen a ser centres de referència pel nostre bisbat, centres espiritualment de referència i també d'administració dels sacraments.
Per fer la petició per ser basílica menor, només es diuen basíliques majors les 4 que hi ha a Roma, la resta totes són menors, qualsevol església ha de tenir 3 requisits, tal com detalla el rector de la parròquia, Pere Domènech.
Venim de lluny, que per tant que té una llarga història. El patrimoni i la vida.
Sant Esteve va ser consagrada l'any 1117. L'any 1993 va ser declarada Bé Nacional d'Interès Cultural. És d'estil neoclàssic i té el tresor de la parròquia. Hi ha retaules, orfebreria vinculada al culte i en destaca la pintura del Greco, Crist abraçat a la creu. Pel rector és un orgull, també per la ciutat.
És un reconeixement a la parròquia dintre la ciutat i que, per tant, serà també un engruixir i posar de relleu aquest patrimoni doncs, que té la ciutat.
L'alcalde Pep Berga celebra el reconeixement i assegura que el fet de ser basílica serà un reclam turístic dels fidels. Es farà una cerimònia de celebració, però la data encara està per determinar.
Gràcies, Laia. Uns tenen basílica i uns altres biblioteca. Han trigat més de dues dècades, però finalment el Pallars Sobirà ja té la seva biblioteca pública comarcal. És un edifici de nova planta que s'ha construït a Sort, en una zona històrica del municipi, i que obre noves finestres a la vida cultural en aquesta zona del Pirineu. Eloi Barrera, bon dia.
Bon dia. Sí, des que es va començar projectar la biblioteca fa 20 anys, els ha passat pràcticament de tot. Bé, bàsicament que costava trobar diners per construir-la, però també moltes complicacions burocràtiques o administratives. L'alcalde de Sort, Baldo Ferrer, ho explica així.
I que cada administració té els seus bioritmes, i entre el bioritme d'un ajuntament, el d'una diputació, doncs es van sumant tempos i fa que tot es vagi allargant.
Deia l'alcalde que ha vist passar 9 consellers de cultura des que va començar el projecte de la biblioteca i, clar, això tampoc ha ajudat massa. El director del centre, Rosendo Manrique, ja es pensava que no viuria mai aquest moment.
Doncs ha sigut un camí llarg, de vegades s'ha fet costedut, estem parlant de 25 anys. Molts veïns, veïnes, no creien que això arribés a ser validat mai.
Ara és una realitat, un equipament nou de trinca de 600 metres quadrats que els ha permès duplicar el fons bibliogràfic respecte al que tenien fins ara a l'antic espai provisional. El bibliotecari diu que donaran un lloc preeminent a la col·lecció de temes i d'autors locals del Pirineu.
Augmentar el fons sobre Pirineu, sobre Pallars, d'autors locals, com hem comentat abans, és un orgull per nosaltres que a la secció infantil hi hagi una secció específica de col·lecció local, perquè no totes les biblioteques tenen una secció d'aquest tipus.
La Biblioteca Pública de Sort s'ha construït just a sota el castell medieval del segle XI i les obres han costat 1.125.000 euros.
Però la inauguració d'aquesta biblioteca no és l'únic motiu d'alegria al món cultural del Pallars Sobirà. La comarca també acaba de rebre un fragment d'un retaule gòtic que s'havia perdut feia més d'un segle.
Sí, déu-n'hi-do, quin dia més intens, perquè la mateixa jornada que estrenava en biblioteca ha tornat a casa, ha tornat al Pallars Sobirà aquest fragment del retaule original del segle XV de l'església de Sant Martí d'Escalarre. Ja vam explicar aquest estiu que la peça havia aparegut per sorpresa en un antiquari de Barcelona.
Sí, sí, nosaltres la vam trobar a l'antiquari de Barcelona amb aquest marc actual modern que tenim ara, amb aquest vernís, amb aquest repint, vull dir, no sabem de quina època es va muntar aquest marc, ni quan es va repintar, ni quan es va restaurar, ni quan es va vernissar, res.
La Marta Prunera és la restauradora que ha recuperat la peça. Només saben que l'antiquari l'havia comprat a un col·leccionista suís, però a partir d'aquí se li perd la pista. La Generalitat va comprar el fragment i ara l'instal·laran a l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu. Sentim el director Jordi Abella i la consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar.
Avui ha sigut un dia històric perquè el que hem aconseguit, gràcies a la implicació de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura, que ha fet la compra, i al final s'ha aconseguit que la Generalitat compri aquesta peça
perquè pogués passar a mans públiques, perquè pugui ser doncs, de titularitat de tota la ciutadania. Una peça que hem incorporat a la col·lecció nacional.
El retaule d'Escalarre era una peça gòtica del segle XV, va desaparèixer de l'església pels vols de 1910 i se sospita que hi ha fragments repartits a diversos punts d'Europa i d'Estats Units.
Manresa crearà un servei municipal de lloguer de bicicletes elèctriques pioner a l'Estat. Els turistes o visitants podran utilitzar la bici fins una setmana seguida i les persones que visquin, treballin o estudien a la ciutat fins a 2 anys. El servei, que està funcionant molt bé a altres ciutats europees, s'aprovarà al ple municipal d'avui. Calculen que el posaran en marxa el segon semestre del 2025. Nàtia Dell, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
I això no té res a veure amb el concepte del bicing, que potser alguns coneixem, oi?
No, és una altra història. No es tracta tant d'agafar la bici en un lloc i deixar-la en un altre, sinó d'una mena de renting, podríem dir. L'usuari lloga la bici pels dies que la necessita i se'n fa responsable. Llavors, el consistori assegura que es tracta d'una modalitat pionera a Catalunya i a l'Estat pel fet que es tracta d'un servei que està liderant una administració local. Ho explicava en declaracions a aquesta emissora el regidor d'Empresa i Turisme, Joan Vila.
Això és un mètode de bicicleta de lloguer per subscripció, que aquesta és la novetat. La diferència amb un bicing és que aquest mitjà no requereix ni de plataformes ni d'estacions. L'usuari lloga la bicicleta per un període llarg de temps, un any i mig, i ell és l'amo i senyor d'aquella bicicleta durant aquell temps. Ell se'n cuida d'aparcar-la allà on convingui i de carregar-la allà on cregui més convenient. És molt econòmic i a la vegada és molt fàcil perquè l'administració li requereix menys infraestructura per poder atendre aquesta demanda.
Està convençut que el servei funcionarà bé a la ciutat i que hi haurà gent que s'animarà a canviar el cotxe per la bici.
És un sistema que funciona amb visites que hem anat a fer pel cantó francès i cantó suís i tal, i la veritat és que amb un èxit espectacular. Llavors entenem que per una ciutat com Manresa, amb una orografia com la que té, aquest sistema serà del tot compatible i del tot eficient.
El projecte té un cost de 590.000 euros i es finançarà amb una subvenció del Fons Europeus Next Generation. El projecte també inclou el desplegament de nous carrils bici a la ciutat. El consistori ens confessa que ja ha tingut trucades d'altres municipis del país que s'han interessat per aquest nou servei.
L'àrea metropolitana del Camp de Tarragona, la futura àrea, aspira a accedir a fons europeus per ser una realitat i també aposta per atreure inversions al territori. Aquestes i altres qüestions, com la mobilitat, han centrat la nova reunió del grup impulsor d'aquesta àrea, Clara Chavarría Domingo, que s'han proposat per assolir aquests objectius.
Hola, Marta. Doncs s'ha acordat elaborar el que es coneix com a estratègia territorial integrada, un document imprescindible que ha d'obrir les portes a un finançament europeu que, entre altres coses, ha d'ajudar a constituir aquesta àrea metropolitana. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha concretat quins objectius recull aquesta planificació estratègica.
Nosaltres hem de tenir un document per tal de que la Unió Europea ho validi i nosaltres puguem accedir a recursos europeus per dur a terme accions que vagin a assolir aquests objectius. Ordenar bé el territori amb criteris de sostenibilitat i afavorint la cohesió social i alhora, doncs, econòmica.
En la trobada d'avui també s'ha acordat crear un equip de treball per mirar de captar inversions de caràcter internacional a tot el territori. Una altra qüestió que s'ha tractat és la de la mobilitat i l'aportació de 4,4 milions d'euros que farà la Generalitat per millorar la xarxa de busos interurbans. Des de l'àrea metropolitana del Camp de Tarragona diuen que volen ser proactius per proposar quines àrees geogràfiques del territori necessitarien la millora de connexions, per exemple, comarques d'interior com ara el Priorat i la Terra Alta.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El Museu Picasso de Barcelona mostra per primer cop la relació dels artistes catalans amb el París bohemi de la Belle Époque a l'exposició de Montmartre a Montparnasse, que obre demà al públic. Són més de 250 obres, la majoria pintures i dibuixos, però també fotografies i música d'una vuitantena d'artistes, des de Santiago Rossinyol a Pau Casals o l'aleshores joveníssim Pablo Picasso, Montse Mas.
Sí, perquè 18 anys tenia Picasso quan va exposar per primer cop a París l'any 1900. Com ell, molts artistes catalans peregrinaven a l'aleshores considerada meca de l'art i la modernitat. Molts dels treballs d'aquells anys que van de l'exposició universal del 1889 a l'esclat de la Gran Guerra, el 1914, s'apleguen ara per primera vegada en aquesta mostra que cocomissaria Vinyet Panilla.
És una visió que no s'ha donat mai. Artistes catalans que en aquests 25 anys, que són crucials, van viure treballant allà i que van tenir projecció internacional. Hi ha un Pau Casals, per exemple. Parlo de músics perquè habitualment no es parla de música. I estan situats en pla d'igualtat amb els artistes plàstics. Hi ha dibuixants, hi ha il·lustradors, hi ha memorialística, hi ha literatura. París és París. Jo crec que té molt d'atractiu.
A través del recorregut per dues plantes del museu, passegem pels grans bulevards i els carrerons més bohemis, anem als cabarets, als cafès o a la Torre Eiffel i també es poden resseguir els passos vitals i creatius de Picasso per aquell París.
La sala de les arribades mostra aquell dibuix petit però deliciós d'arribada d'ell amb el Manel Pallarès mirant la Torre Eiffel i unes senyores que hi ha allà, però després fa tres viatges més, en el quart es queda, en el Bateau-Lavoir. Passant per l'època blava, passa pel món de l'espectacle, el que ell veia, el Moulin Rouge o també el Cirque Medrano. De fet, Picasso tanca l'exposició, ja és cubista i esclata la guerra, és a dir, és una evolució permanent.
Les pintures, dibuixos i escultures d'artistes com Ramon Casas, Isidre Nonell, Miquel Blay o Lluïsa Vidal s'acompanyen d'audiovisuals, fotografies i músiques de l'època en aquesta mostra que es pot visitar fins al 30 de març.
No cualquiera se me acerca, yo lo sé. Dicen que hay que tener agallas pa comerme.
Ja s'ha desvelat part del cartell del Sónar que es farà entre el 12 i el 14 de juny de l'any que ve a Barcelona. I una de les grans estrelles és aquesta que sentim, Nati Peluso, que presentarà per primera vegada a l'Estat el seu nou i reivindicatiu àlbum. Porta per títol Grassa. És un dels 66 noms, el de Nati Peluso, anunciats avui del Sónar, Montse Camps.
I al seu costat, Plastic Man, l'alter ego de Richie Houghton, que torna amb el seu primer show després d'una dècada. També
també l'artista Arca, un dels màxims exponents de la renovació de la música experimental. Entre els DJs hi trobem la sud-coreana Peggy Gu o el britànic Fortet. El nord-americà Skrillex tornarà al festival més d'una dècada després per actuar a quatre mans al costat del DJ Blauan, una actuació inèdita aquí. I programarà directes d'artistes avantguarda com Tarta Relena, Sig Sec, Maria Arnal, Branky o Samantha Hudson.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2 del migdia. Leo Messi i el Barça es tornen a unir. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
Encara que només sigui per un acte, això sí, molt significatiu.
I és que l'argentí té previst ser a Barcelona per assistir el divendres 29 de novembre a l'acte central del 125è aniversari del Barça, una presència que ha avançat al podcast Barça Reservat de Catalunya Ràdio. Messi ha estat convidat personalment per Joan Laporta, però el club no farà oficial fins la setmana vinent la llista de convidats que seran a la gala del Liceu. D'altra banda, el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio entrevistarà avui el migcampista blaugrana Marc Casado.
Seguim en clau blaugrana. El Barça femení té avui un partit a la Champions.
Visita el Sant Pölten austríac a les 9 del vespre en partit de la quarta jornada de la Lliga de Campions femenina. El tècnic blaugrana Pere Romeu vol evitar agafar el 7-0 de la primera volta com a referència per avui.
Jugues amb una setmana únicament de diferència. Poden ser inclús perillosos perquè vens un partit molt, molt, molt poc contra ell. Si ara vens a camp rival, a casa seva, on elles es fan fortes, llavors nosaltres intentarem plantejar un partit similar, va intentar generar moltes ocasions de gol, però és possible que sigui un partit diferent en quant a resultat.
Aquest partit Sant Pol Barça començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir a la TDG de Catalunya Ràdio. El mateix grup del Barça avui també juga el partit Hammarby-Manchester City a 7:15. L'equip anglès és el líder del grup D amb 3 punts més que els blaugrana.
L'Espanyol, per la seva banda, segueix preparant el duel català de dissabte al camp del Girona.
Un espanyol que espera recuperar el central Cumbula i el migcampista Pol Lozano. Més difícil ho té amb Grajera i Calero. Fa uns minuts ha sortit en roda premsa el capità blanquiblau Sergi Gómez. Un altre Sergi, l'Andreu, bon dia.
Bon dia. A 48 hores del partit contra el Girona, avui hem sentit a la sala de premsa de la ciutat esportiva Dani Jarque el capità de l'Espanyol, Sergi Gómez, que ha explicat que arriba l'equip preparat i conscient del que s'hi juga a Montilivi, i no només a Montilivi, sinó en els propers partits que venen ara abans d'acabar l'any. En aquest sentit, ha dit que pressió per veure's a la zona de descens especialment no en tenen, però que sí que són conscients que cal treure resultats positius abans no acabi aquest 2024.
Bueno, pressió sempre hem tingut, perquè al final sabem el que significa cada partit per defensar aquest escut. Al final sempre volem guanyar. Està clar que no estem on voldríem estar, segurament, però som conscients de la importància dels partits que venen ara. 7 partits, si no recordo malament, abans de Nadal, i el clau important que són per afrontar aquest tram amb ambició i, evidentment, doncs, per col·locar-nos on volem estar.
Sergi Gómez també ha reconegut la rivalitat amb el Girona, com hi seria, diu, amb qualsevol altre equip català. En aquest sentit, però, ha explicat que no sent cap enveja respecte a la trajectòria de l'equip gironí.
Gràcies, Sergi. I precisament sobre aquest duel català-Girona-Espanyol, ahir el seu capità Cristian Estuani va passar pel Tot Costa i va valorar el fet d'enfrontar-se a un dels seus exequips.
Va ser un partit molt difícil i per a mi, obviamente, que especial per mi passat en el Espanyol. Considero que también para nosotros es muy importante porque queremos conseguir los 3 puntos para alejarnos de la zona baja y intentar acercarnos mucho a la zona alta y de Europa.
Encara en futbol, la polèmica per l'Europa Sant Andreu del cap de setmana segueix portant cua.
El club andreuenc presentarà recurs perquè els 40 minuts del derbi contra l'Europa, que falten per disputar-se, no es facin a porta tancada, tal com va acordar ahir la Federació Espanyola. El club quadribarrat considera que aquesta resolució perjudica les dues aficions, a més d'entendre que culpabilitza la seva afició del fet que l'agrada acabés cedint.
El Barça d'handbol juga 8:45 al Palau contra el Nantes a la Champions.
L'equip francès ha estat l'únic que li ha restat punts aquesta temporada a la competició, i el pivot blaugrana Luis Frade apunta quines millores han de fer.
Bueno, no estuvo así tan mal. La verdad que perdimos la diferencia de 4 goles, que era lo que estábamos intentando aguantar. Y son esos pequeños detalles que tenemos que mejorar ahora en casa. Creo que con el Palau y todo más estaremos un poco más concentrados y enfocados para poder sacar los 2 puntos.
El Barça presenta una baixa d'última hora, la de lateral esquerre suec Jonathan Karlsbogar, que s'ha ressentit d'una lesió en el turmell esquerre. El substitueix Miguel Martín.
I avui es completa la primera jornada de la fase de grups de la Champions masculina d'hoquei patins.
Destaca el duel català a partir de 8:45 entre el Noia i el Reus. Ahir el Barça es va estrenar en aquesta fase de grups de la Champions amb un triomf del Palau davant el Saint Omer francès per 7-2. I en waterpolo, el Club Natació Barcelona juga a partir de les 8 a l'Eurocup masculina, partit de la cinquena jornada a la piscina del Xàbats Servi. Els barcelonins són líders del seu grup amb 4 victòries en 4 partits i els serbis són tercers amb 2 triomfs i 2 derrotes. A la Lliga Femenina, ara a les 2, s'ha de jugar el partit Etxeide de Tenerife, Mediterrani.
No t'ho pots perdre.
Serem els més feliços o els més infeliços dels mortals.
Estrena d'Anna Karenina a la sala gran del TNC. Ariadna Gil es posa en la pell d'aquesta dona que abandona la parella i el fill per poder viure l'amor amb un altre home i ser feliç en una adaptació de l'obra de Tolstoi feta per Anna Maria Ricarti, dirigida per Carme Portacelli. I l'amor també arriba aquest vespre a les nits de clàssics de Valls a l'Alt Camp. Love és un espectacle d'Antus Quintet que vol retromanatjar el cantant i pianista Nat King Cole, que van registrar més de 100 cançons que es van convertir en referents a la música de jazz de meitats del segle XX. Es fa a les 8 del vespre al Teatre Principal de Valls.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.